Bona tarda, són les 7.
Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giné.
Salut farà obligatori l'ús de la mascareta als centres sanitaris i sociosanitaris per evitar l'expansió de la grip. Els casos s'han més que doblat l'última setmana i el nivell de transmissió ja és molt alt. Sergi Corral.
Tot plegat després de constatar que hi ha els pitjors registres de contagis en 10 anys. La consellera i portaveu Sílvia Paneque assegura que es fa pels salvavides.
I recordar que de la mateixa manera que les vacunes ajuden a salvar vides, la contenció de la grip a través de l'utilització de la mascareta també és una manera d'ajudar a salvar vides. La Covid ja ens va demostrar que la utilització de les mascaretes és una opció preventiva i, per tant, des del Departament de Salut avui assignarà aquesta resolució per l'obligatorietat del seu ús.
Primer dia de vaga de metges amb un seguiment del 45% segons sindicats i el 6% segons Salut.
El Sindicat de Metges de Catalunya convoca una nova aturada també dimecres per denunciar que el sistema de salut està molt tensionat i per reclamar millores laborals. Xavier Lleonart n'és el portaveu.
La situació que tenim els metges, les metgesses, els facultatius o les facultatives s'ha de canviar i s'ha de canviar ja. El recanvi generacional és un fet i les noves generacions volen tenir unes condicions dignes per poder atendre correctament els pacients.
Mossos i Guàrdia Civil envien a la justícia un primer atestat sobre l'origen de la pesta porcina. El cas està sota secret de sumari.
Paral·lelament, avui ha començat a treballar el comitè de 6 experts internacionals en bioseguretat que han d'investigar si l'origen del brot està en una fuita d'un laboratori. Òscar Ordeig és el conseller d'Agricultura.
Que els millors experts d'Europa siguin els que arbitrin i diguin quin ritme, quines condicions, quan se sabrà, quan hi haurà dades fidedignes, certeses, i per tant no ens mourem d'aquest camí, com diu el president, del camí de la ciència.
A aquesta hora en marxa a l'Hospitalet del Llobregat un minut de silenci pel darrer assassinat masclista al municipi.
Els Mossos han rebut a primera hora del matí l'avís per una baralla a l'interior d'un pis on han trobat el cos d'una dona amb signes de violència. A prop del lloc dels fets han detingut el presumpte homicida. El cas s'investiga com a violència de gènere.
I en cultura, la plaça de Catalunya de Barcelona serà l'epicentre de la programació cultural nadalenca de la capital.
Del 20 al 30 de desembre, les Arts de Carrer prendran el centre de la ciutat per oferir espectacles familiars, circs i música amb una trentena de companyies i bandes. Sergi Ot és el director artístic del festival.
Els espectadors, els visitants, tenen una experiència completa. Des que comencen a arribar a la plaça i comencen a entrar en aquesta escenografia fins que surten.
Hem dissenyat una programació que estigui molt viva, que sigui sorprenent, que et donin ganes de quedar-te doncs, tots aquests 11 dies que dura el festival.
I en esport, Jordi Cervantes, la Champions torna al Camp Nou.
El Barça retorna a l'estadi en Lliga de Campions després de gairebé 3 anys. Els blaugranes reben la visita de l'Eintracht de Frankfurt a partir de les 9 de la nit en un partit de vital importància. I és que els de Hansi Flick necessiten la victòria per mantenir les seves opcions d'acabar la fase Lliga en el top 8, que ara tenen a 3 punts. El mateix dia que els culers han conegut el rival pels setzens de final de la Copa del Rei, el Barça visitarà el Guadalajara la setmana que ve en una eliminatòria a partit únic.
Notícies en xarxa, edició vespre. Obrim un dia més plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
Bona tarda. Una altra vegada aquest dimarts està presidit per la suavitat de temperatura. Sí que a hores d'ara baixa en picat, bàsicament perquè la nit és molt llarga i per tant la irradiació és molt evident. Aquesta propera matinada, demà al matí, tornarem a despertar amb moltes temperatures per sota dels 5 graus. Igualment no hi haurà gaire gelades, alguna de despistada cap a la Catalunya central o les valls del Pirineu. També aquesta nit tornaran a formar-se algunes boires, que novament seran més presents en alguns indrets del Pla de Lleida o de la Catalunya central, com la Plana de Vic, però seran boires més locals que aquest matí de dimarts. També a primeres hores del dimecres farà una mica més de vent, sobretot a les comarques del sud de Barcelona, així com a la Costa Brava, amb núvols prims. S'ha de dir que el dimecres en general portarà força més núvols a les comarques de Lleida, especialment al matí i migdia, i més trencats quan més cap a la costa. De pluja igualment, no n'esperem, i la temperatura encara molt agradable. Estem pendents a la xarxa.
Gràcies, Lluïsmi. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Roger Serra, bona tarda.
Bona tarda. La veritat és que avui parlem d'una tarda complicada en aquesta xarxa viària. A banda de les aturades habituals que hi són en aquesta àrea metropolitana de Barcelona, volem repassar algunes incidències. Per exemple, aquest accident de l'autopista AP7 a Sant Cugat del Vallès. Queda un carril tallat en sentit nord, és a dir, en sentit Girona, aturades de més de 10 quilòmetres entre Castellbisbal i Sant Cugat del Vallès. Per tant, problemes importants a l'autopista AP7, com us dèiem, en sentit nord, en sentit Girona, per aquest accident a la zona de Sant Cugat del Vallès. Això, per cert, afecta l'autopista B23, molta atenció, cua de més de 6 quilòmetres, gairebé des de la zona de Sant Feliu, Molins de Rei, fins a arribar al Papiol. Per tant, la B23, que continua força carregada en sentit Martorell, sortint de Barcelona. De fet, d'entrada, per volum de trànsit, també va molt carregada entre Sant Joan d'Espí i l'avinguda Diagonal. Acabem parlant d'un altre accident a l'extrem sud de Barcelona, autovia 2, a Sant Vicenç dels Horts, cua ja des de Cornellà de Llobregat, sortint de Barcelona, més de 7 quilòmetres. Problemes a la pota nord, a la B20, entrant a Barcelona, cua de més de 3-4 quilòmetres ja des de Badalona, per un vehicle avariat a l'inici de la Ronda de Dalt en sentit Llobregat. És tot des del Servei Català de Trànsit.
El 25 de desembre, fum, fum, fum.
Si a la teva família li agrada fer escenes, val més que aneu al teatre. Comèdia, drama, música... Les millors escenes us esperen al teatre. Per Nadal, tria teatre i regala emocions.
Notícies en xarxa, edició vespre. Salut fa obligatori l'ús de la mascareta als centres sanitaris i sociosanitaris per evitar l'expansió de la grip. Els casos s'han més que doblat l'última setmana i el nivell de transmissió ja és molt alt.
Aquesta tarda s'ha signat el decret d'ús obligatori de la mascareta per evitar el col·lapse d'hospitals, centres sanitaris i sociosanitaris. Tot plegat després de constatar que hi ha els pitjors registres de contagis en 10 anys.
Mont Carvajal. La incidència de la grip a Catalunya supera el pic dels darrers 3 anys. Per això, a partir de demà, serà obligatori dur mascareta en centres mèdics, hospitals i residències de gent gran. La consellera i portaveu Sílvia Paneque assegura que es fa per salvar vides.
I recordar que de la mateixa manera que les vacunes ajuden a salvar vides, la contenció de la grip a través de l'utilització de la mascareta també és una manera d'ajudar a salvar vides. La Covid ja ens va demostrar que la utilització dels mascaretes és una opció preventiva i per tant, des del Departament de Salut, avui assignarà aquesta resolució per l'obligatorietat del seu ús.
La incidència de la grip s'ha multiplicat per 2,5 en una setmana i és en un nivell molt alt de transmissió. Ara és de 418 casos per cada 100.000 habitants, més del doble que la setmana passada.
Es preveu que l'afectació màxima entre adults sigui d'aquí 15 dies, en ple Nadal.
En declaracions a la xarxa, el cap de malalties infeccioses de l'Hospital del Mar, Juan Pablo Orcajada, ha parlat de les causes que fan que el virus que circula aquest hivern sigui més contagiós que altres anys. Es tracta de la variant K de la grip, una soca menys reconeguda pel nostre sistema immunològic i, per tant, més transmissible.
I que és una variant que la vacuna no la cobreix tant com les altres variants. Això no vol dir que no l'estigui cobrint, però la capacitat que té de previndre els contagis és més baixa. Tot i que les persones que estan vacunades tenen menys risc de tenir ingrés hospitalari o de tenir un quadre més greu. És a dir, la vacuna protegeix contra la gravetat de la grip, però més previndre els contagis. Per això s'està escampant a més velocitat que altres anys.
A banda de la grip, el doctor Orcajada explica que les urgències experimenten aquests dies un augment de pacients amb pluripatologies, pneumònies o altres infeccions respiratòries, molt típiques de l'hivern i l'arribada dels primers freds.
I tot plegat arriba en plena vaga de metges. Prop d'un miler de facultatius s'han manifestat a Barcelona contra la gestió del Departament de Salut i per denunciar la sobrecàrrega assistencial que pateixen.
El sindicat majoritari Metges de Catalunya xifra en un 50% el seguiment a primària i un 33% als hospitals. La vaga continua demà i es repetirà també el 14 i 15 de gener.
Maite Polo.
Centenars de bates blanques han recorregut el centre de Barcelona demanant la implicació ciutadana i cridant consignes contra la gestió del Departament de Salut. Han demanat la destitució de la consellera Olga Pané i han reclamat millors condicions laborals i un conveni propi. Un cop arribats a la plaça de Sant Jaume, la colla castellera Sagrada Família de Barcelona ha aixecat un pilar reivindicatiu i el secretari general de Metges de Catalunya ha llegit un manifest adreçat al govern de la Generalitat, Xavier Lleonart.
La situació que tenim els metges, les metgesses, els facultatius o les facultatives s'ha de canviar i s'ha de canviar ja. El recanvi generacional és un fet i les noves generacions volen tenir unes condicions dignes per poder atendre correctament els pacients.
Els metges han sortit des de la delegació del govern espanyol a Catalunya per protestar contra el nou estatut marc que s'està negociant a Madrid amb el Ministeri de Sanitat. Demà hi tornarà a haver vaga i es repetirà els dies 14 i 15 de gener.
A tot això, el govern diu que escoltarà els metges, però avisa que les seves reivindicacions ja s'han tractat i acordat.
La portaveu del govern, Sílvia Paneque, ha explicat que les reivindicacions dels metges ja s'han acordat en els convenis aprovats, però que escoltaran la demanda de pujada de sous.
Les condicions laborals d'aquells que hi treballen ens importen, escoltarem, ja dic, més enllà de que la convocatòria inicial fos un altre objecte, si suma aquest, i per tant des del departament s'escoltaran aquestes demandes i es veurà si es pot atendre en algun cas alguna de les demandes que s'estan incorporant en aquesta vaga.
Notícies en xarxa, edició vespre.
Mossos i Guàrdia Civil envien a la justícia un primer atestat sobre l'origen de la pesta porcina. El cas està sota secret de sumari.
Paral·lelament, avui ha començat a treballar el comitè de 6 experts internacionals en bioseguretat que han d'investigar si l'origen del brot està en una fuita d'un laboratori. El comitè està presidit per l'IRTA. També el govern ha decretat l'estat d'emergència per accelerar les ajudes de fins a 20 milions d'euros que ha aprovat avui per al sector porcí davant les restriccions a les exportacions.
Tot plegat quan ha començat el sacrifici dels porcs d'engreix de les 55 granges afectades per les restriccions. Carina Bellvé.
Segons el conseller d'Agricultura i Ramaderia, els 6 experts tenen plena independència per investigar si finalment hi ha hagut una fuita en un laboratori que hauria generat el brot de pesta porcina africana. Un comitè auditor que investigarà si l'IRTA Cresa és el focus principal del brot o algun altre centre d'investigació. Escoltem el conseller Òscar Ordeig.
Que els millors experts d'Europa siguin els que arbitrin i diguin quin ritme, quines condicions, quan se sabrà, quan hi haurà dades fidedignes, certeses, i per tant no ens mourem d'aquest camí, com diu el president, del camí de la ciència.
Mentrestant, els positius continuen en 13 casos de senglars morts i aquest vespre arribaran les proves a les 16 granges que s'han incorporat a les inspeccions per descartar cap positiu. A més, ha començat el sacrifici dels 30.000 porcs d'engreix a les granges afectades. Avui també s'acabarà de rastrejar dels 6 als 10 quilòmetres del focus inicial per buscar porcs senglars morts pel virus i en total s'haurà rastrejat 11.000 hectàrees. Pel que fa a les ajudes al sector porcí, avui el govern, tal com va anunciar, ha aprovat el paquet de 20 milions d'euros per contrarrestar les restriccions en exportacions i ha decretat l'estat d'emergència per accelerar-les. Això mentre un jutjat de Cerdanyola ha rebut un atestat per un suposat delicte contra el medi ambient en relació al brot, encara que no ha obert una causa fins ara.
Pel que fa al vessant polític de la crisi, Junts ha registrat una proposta de resolució per reprovar el govern i el conseller d'Agricultura i Ramaderia per la gestió del brot.
La proposta, però, no es debatrà al ple del Parlament la setmana que ve, sinó en el marc d'una comissió parlamentària. Junts també demana que es creï una comissió d'investigació al Parlament quan ja s'hagi acabat el brot.
I mentrestant, la farmacèutica catalana Ipra començarà a assajar l'any que ve la vacuna contra la pesta porcina africana. Després de 6 anys investigant el virus, Ipra ha aconseguit obtenir un tractament, tot i que no estarà llest per erradicar l'actual brot del virus detectat a Collserola. Televisió de la Selva, Andreu Coll.
La farmacèutica catalana Ipra lidera un projecte europeu que podria marcar un punt d'inflexió en la lluita contra la pesta porcina africana. Ens ho explica Marta Sitjà, directora de recerca i desenvolupament d'Ipra de la Divisió de Salut Animal.
Sí, nosaltres com a empresa farmacèutica des del 2019 estem treballant en desenvolupament d'una vacuna enfront del virus de la pesta porcina africana i després de molts anys de treballar-hi i també de participar en un consorci europeu amb 17 socis diferents, estem en un moment molt crític del nostre projecte. Justament ara tenim uns prototips en el laboratori que hem pogut verificar que el disseny compleix les nostres expectatives i comptem de cares al 2026 poder començar els primers assajos amb els animals.
IPRA i VAX 4SF es projecten com una esperança per al futur del sector porcí.
I a aquesta hora, en marxa a l'Hospitalet, un minut de silenci pel darrer assassinat masclista al municipi.
Els Mossos han rebut a primera hora del matí l'avís per una baralla a l'interior d'un pis, on han trobat el cos d'una dona amb signes de violència. A prop dels llocs dels fets han detingut la presumpta homicida. El cas s'investiga com a violència de gènere.
Mitjans de l'Hospitalet.
Els Mossos han detingut a un home com a presumpte autor de l'assassinat de la seva parella, una dona de 36 anys. La consellera d'Interior, Núria Parlon, ha condemnat aquest assassinat masclista i ha assegurat que s'han de focalitzar tots els esforços per combatre aquesta xacra.
Condemna rotunda cap a la violència de gènere i especialment aquella més punyent, que és la que es cobra la vida de les dones, no? I aquí tenim molta feina a fer. De fet, les dades negres a dia d'avui, pel que fa a l'activitat delinqüencial, les agressions contra les dones i la violència de gènere és la xifra negra. Per tant, aquí hem de focalitzar molts esforços per combatre aquesta xacra.
L'Ajuntament de l'Hospitalet ha decretat 24 hores de dol oficial i quedaran suspesos els actes institucionals.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
El Consell de Ministres ha aprovat el que ha batejat com a Casa 47, l'empresa pública d'habitatge que llogarà pisos a tot Espanya a preus baixos per donar compliment al dret a una llar digna.
A més, ha validat un reial decret que per primera vegada estableix un sistema de cobertura per als propietaris davant els impagaments del lloguer per part dels inquilins. Aquesta era una de les peticions de Junts al govern espanyol i que Pedro Sánchez va anunciar que impulsaria.
Jordi Casino.
Segons l'executiu de coalició, la gestió de la cobertura quedarà en mans de les comunitats autònomes i la iniciativa té com a objectiu facilitar que els propietaris lloguin a joves i persones vulnerables. Pilar Alegría és la ministra portaveu.
Una cobertura que gestionaran les comunidades autònomes i les ciudades autònomes de Ceuta i de Melilla i que va dirigido a contratos de alquiler de menores de 35 años o persones vulnerables con rentas que no superen el índice estatal de referencia y que hayan depositado la fianza legal obligatoria. Las compensaciones, además, se dirigirán a cubrir el impago de rentas de alquiler, así como otros posibles costes.
Un Consell de Ministres que ha aprovat també en segona volta el projecte de llei per a la condonació de part del deute del Fons de Liquiditat Autonòmica a les comunitats de règim comú per un valor total de 83.000 milions d'euros, dels quals 17.000 corresponen a Catalunya.
I el Tribunal Suprem ha publicat la sentència condemnatòria a l'exfiscal general de l'Estat. L'alt tribunal considera aprovat que Álvaro García Ortiz va filtrar el correu amb dades de la parella d'Isabel Díaz Ayuso.
La sentència especifica que el fiscal o un subordinat van filtrar el correu a una periodista per defensar la fiscalia de les informacions transversades de l'entorn de la presidenta de la Comunitat de Madrid. Això, però, segons s'indica, va vulnerar el deure de confidencialitat i el dret de defensa de l'investigat. En canvi, les dues magistrades progressistes que van emetre un vot particular, adverteixen que no hi ha prou proves com per condemnar García Ortiz per revelació de secrets.
Més coses. Avui també hi ha hagut vaga de taxis a Catalunya per denunciar l'activitat de les VTC i per reclamar celeritat en la tramitació de la nova llei del taxi.
A Barcelona, milers de vehicles han tallat els tres carrils centrals de la Gran Via i de la Via Laietana des de 9:15 del matí i fins a 1:00 del migdia, quan han desconvocat la protesta.
Hi han participat conductors vinguts de diverses poblacions, entre elles Santa Susana, Lloret de Mar, Terrassa, Sabadell o Mataró. Anna Ruiz.
Són les dues raons de fons que expliquen l'aturada dels taxis d'aquest dimarts. El portaveu d'Elite Taxi, Tito Álvarez, planteja la protesta com una eina de pressió sobre els grups parlamentaris durant la tramitació de la nova normativa.
Despliegue de las policías locales por todo Cataluña para hacer cumplir la ley existente y luego tomar una posición de fuerza respecto a esta ley que ahora está en el periodo de enmiendas y que sabemos que Uber y muchos sectores económicos que está subvencionando por debajo estan cogiendo una posició de força.
Elite Taxi també es planteja l'aturada com una prova de força davant els tres sindicats del sector que s'han desmarcat de la protesta i vol visualitzar el seu lideratge al món del taxi amb el col·lapse del centre de Barcelona i amb l'ocupació de Gran Via i el Passeig de Gràcia.
Doncs en mobilitat, el govern engega una campanya viària per prevenir la sinistralitat entre els motoristes. Aquest 2025 han mort 44 conductors de motocicletes a les carreteres catalanes i més de 300 han resultat ferides greus. Esther Minguell.
Sota el lema per evitar accidents anticipa't, la Generalitat desplega fins a final d'any aquesta campanya adreçada als motoristes i també a la resta de conductors per sensibilitzar-los de la fragilitat d'aquest col·lectiu. Aquest any han perdut la vida 44 motoristes, un 4% menys que l'any passat aquestes dates, però segueixen representant el segon usuari amb més mortalitat a les carreteres. La campanya està basada en relats de ficció i anticipa les conseqüències de les imprudències en la conducció amb l'objectiu de conscienciar. Ho detalla la consellera d'Interior, Núria Parlon.
Parla de protecció, és a dir, és important que portem bons equips per protegir-nos, no evitaran els accidents, però sí, habitualment, reduiran els danys. Prevenció, és a dir, la prevenció hi juga un paper clau pel que fa a l'actitud del conductor, és a dir, hem de reforçar tota la cultura d'actuar de manera preventiva, i la prudència.
El Baix Llobregat és la comarca que acumula més víctimes i la carretera C31 la que té més sinistres.
I bon balanç d'ocupació aquest cap de setmana llarg, tant al Pirineu Lleidatà com al Gironí, coincidint amb l'inici de la temporada d'esquí. Les estacions lleidatanes han venut més de 56.000 forfers i s'ha assolit un 80% d'ocupació.
A les comarques gironines el percentatge d'ocupació s'ha enfilat fins al 95%. A banda de l'esquí, un altre dels destins amb més afluència a tot Catalunya han estat les cases rurals. Anna Montvilla és presidenta de Turisme Rural de Girona i Joaquim Alsina, director de l'Associació d'Estacions d'Esquí i Muntanya de Catalunya. Tots dos han parlat a la xarxa.
Quasi tothom de cases de turisme rural han fet un mínim de 3 nits, que és poder menys que altres vegades, però ha estat més alta l'ocupació. Sobretot Pirineu i interior de Girona, nosaltres hem notat que hi ha hagut una ocupació molt alta.
Les expectatives que tenim aquesta temporada a hores d'ara són molt bones, i això, esperem, serem tots animats, clients i escoltadors. Hi ha hagut una venda molt important, ja he comentat la xifra fa un moment de Lleida, no tinc la xifra exacta encara de Girona, però vaja, vull dir, ha estat molt, molt ple tots els dies, sobretot dissabte i diumenge.
I els restauradors de Tarragona encara en una temporada intensa, tot coincidint amb els sopars d'empresa. La tendència és que siguin grups de 10-15 persones que ja han fet les seves reserves amb temps per aconseguir lloc de cara als propers 3 caps de setmana. Tarragona Ràdio, Michel Pijuan.
Durant els propers 3 caps de setmana es concentren els sopars d'empresa als establiments de restauració de Tarragona. El president de restauradors de la ciutat, Javier Escribano, explica que la tendència ha anat canviant al llarg dels anys perquè ja no hi ha una persona que ho paga tot. Diu que el més habitual és trobar grups d'amics i que aquestes són les reserves que s'estan fent a última hora.
Que era antes, ¿no?, de que el menú d'empresa, pues tú podías explayarte un poco, hacer un menú más completo, con un producto de una mayor calidad, todo esto se ha acabado. Porque ya no hay una persona que sea el jefe, jefa de la empresa, que pague todo, ¿no? Entonces, ahora lo que hacen, pues es eso, juntarse a los amigos. Y sobre todo ya no por trabajo, simplemente.
Explica que també són moltes les famílies que, en lloc de fer els àpats de les dates més assenyalades a casa, prefereixen trobar-se i compartir taula en un restaurant.
I en cultura, un gran recinte fet amb llistons de fusta acollirà el Festival de Nadal d'enguany a la plaça de Catalunya de Barcelona. David Navarro.
Amb el títol Un nou miratge, més de 2.000 llistons en tons crus, acompanyats d'il·luminació i decoració lluent, el recinte de Plaça Catalunya es marca com a objectiu, com ha explicat el director artístic Sergi Ot, crear un espai oníric per als visitants.
Els espectadors, els visitants, tenen una experiència completa, des que comencen a arribar a la plaça i comencen a entrar en aquesta escenografia fins que surten.
Una vegada dins, d'11 del matí a 9 de la nit, la programació es dividirà en 4 franges. La matinal més familiar, la de la tarda de circ i dansa, la del vespre dedicada a la música i la gran fi de festa de la nit. Tot, segons Sergi Ots, perquè el visitant tingui ganes de repetir.
I sobretot hem dissenyat una programació que estigui molt viva, que sigui sorprenent, que et donin ganes de quedar-te doncs, tots aquests 11 dies que dura el festival i de tornar i de tornar.
En total, 357 funcions amb 20 companyies com els Atrapasomnis o la Còrcoles Manolo Alcántara i 9 bandes com Meli Perea, Omar Itxell i Judit Nederman. El festival acabarà diàriament amb l'espectacle Nadal, un viatge inesperat, de la companyia Cor de Teatre.
Notícies en xarxa. Esports.
Moment de repassar l'actualitat esportiva. Jordi Cervantes, bona tarda.
Bona tarda, Lali. La Champions torna al Camp Nou 3 anys després. Ho farà a les 9, amb la visita de l'Eintracht de Frankfurt en un duel de vital importància pels blaugranes. I és que els de Hansi Flick, els punts del top 8 de la classificació, amb 9 punts encara per disputar-se. La novetat a la convocatòria és Ter Stegen, que ha rebut l'alta mèdica després de més de 4 mesos, tot i que no jugarà. el tècnic Hansi Flick ratificava el seu porter titular a la prèvia.
Em queda clar. El Joan és el número 1.
El tècnic alemany també va parlar de com el partit passava per tenir el control de la pilota.
Per mi controlar el partit és molt important. Per tant, quan perds la pilota has de canviar. Sovint ens ha passat aquesta situació i hem de defensar, hem de córrer més enrere. Per tant, per mi es tracta de quan tenim la confiança i estem ben connectats, és important el posicionament. Realment podem controlar el partit, controlar la pilota i ho veu. Quan analitzes el partit contra el Betis, contra l'Atlètic de Madrid, era així.
Un partit que porta cua durant tot el dia, després de l'episodi que es va viure l'any 2022 al Camp Nou amb milers d'aficionats del conjunt alemany a les grades. Enguany, els aficionats visitants que havien viatjat han intentat fer-se socis del Barça per a poder optar a comprar entrades pel partit. El club, en previsió d'això, ha denegat l'opció d'alta de nous socis i sòcies durant el dia d'avui. Un Barça que, per cert, ja coneix el seu rival a la Copa del Rei per als setzens de final. Es tracta del Guadalajara, del grup primer de la Primera Federació. De la Champions masculina a la femenina, perquè el Barça juga aquest dimecres la cinquena i penúltima jornada de la fase Lliga. Les blaugranes reben el Benfica, el Johan Cruyff, a partir de 6:45 de la tarda. Un triomf de les de Pere Romeu, que presenta 5 baixes pel partit, donaria el passi als quarts de final a la màxima competició. El tècnic Pere Romeu parla en relació a aquestes 5 baixes.
És una temporada que a mi em dona la sensació que la gent jove ha donat un pas endavant, ha fet una passada endavant per intentar guanyar-se el lloc i aprofitar i gaudir dels minuts, i la gent amb més experiència està a un nivell molt alt de joc. Per tant, no sé si una conjura o no, però estic content perquè la gent està tirant molt del carro.
I aquest migdia s'han donat a conèixer els premiats a la gala de les estrelles del futbol català. Lamine Yamal i Aitana Bonmatí han estat escollits com a millor jugador i jugadora de futbolista del 2025, millor futbolista català, volíem dir. Un Barça que s'han dut més premis, com el de l'excel·lència jove masculí per Pau Cubarsí i el femení per Clara Serra Jordi. A més, d'Alexia Putella s'han dut també el de màxima golejadora. A banda d'aquests premis, el tècnic Robert Martínez ha estat escollit com a millor entrenador català.
Gràcies, Jordi. Esteu seguint el Notícies en Xarxa, que fan possible Ona Avilà, el control tècnic, Sergi Corral a la redacció, Jordi Cervantes als esports, Montse Huguet a coordinació i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos.
Notícies en Xarxa, edició vespre.
La xarxa de comunicació local.
Mira aquest iaio tot tatuat. Però on va?
Has vist aquella senyora amb moto? Però quina edat té? Encara caurà.
Ostres, al grup de classe tinc una dona de 70 anys. Ens tocarà fer la seva feina.
Aquestes frases tenen un nom. Edatisme. L'experiència, les ganes d'aprendre i el talent no tenen edat. L'edatisme és una forma de discriminació que menysprea les capacitats de les persones per la seva edat. Més informació a diva.cat/edatisme.
Si l'edat no em limita, per què ho has de fer tu?
Diputació de Barcelona.
Salut activa, perquè ja sabem que sempre és millor prevenir que guarir. Una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
Fisioteràpia i esport de muntanya.
La fisioteràpia és essencial per als esportistes de muntanya, ja que ajuda a prevenir lesions mitjançant la identificació i correcció de desequilibris musculars i patrons de moviment incorrectes. En cas de lesió, els fisioterapeutes acceleren la recuperació amb tècniques com la teràpia manual i exercicis terapèutics, assegurant així una rehabilitació segura i efectiva. A més, optimitzen el rendiment avaluant la biomecànica i proposant ajustaments en les tècniques de moviment. També proporcionen educació i consells sobre prevenció de lesions, autocura i entrenament adequat, garantint una pràctica esportiva segura i sostenible.
Salut activa.
Miquel Carreras, fisioterapeuta d'atenció primària i comunitària de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
Tots sabem que anar a la muntanya és molt recomanable, molt saludable, estem a la natura i això ens va molt bé a tots. Hem de ser conscients de les nostres condicions físiques. És molt portar roba adequada, un bon calçat, una bona roba que ens protegeixi de possibles canvis de temps o zones més perilloses, riscoses o de més. Com sabem, la muntanya és un lloc on canvia molt el temps. Llavors, sempre hem d'estar pendents dels riscos meteorològics que hi poden haver. Mirar la previsió, mirar allà on anem i saber si hi ha de fer fred, calor o quina meteorologia hi ha d'haver. Recordem, sobretot, anar acompanyats i anar ben calçats. Més que res, perquè tot això és el que ens pot evitar de tenir una possible lesió que ens pugui fer anar malament durant el dia o que ens hagi d'intervenir algú més. Llavors, sempre davant d'una lesió, truquem al 112, ells ens aconsellaran del que hem de fer i el que hem de fer i mantenir la calma, sobretot.
Recupera aquest podcast de salut i d'altres consells al perfil de Spotify Salut Activa, una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
La xarxa de comunicació local.
Bona tarda, són 8:15.
Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giné.
Salut fa obligatori l'ús de la mascareta als centres sanitaris i sociosanitaris per evitar l'expansió de la grip. Els casos s'han més que doblat l'última setmana i el nivell de transmissió ja és molt alt. Sergi Corral.
Tot plegat després de constatar que hi ha els pitjors registres de contagis en 10 anys. La consellera i portaveu, Sílvia Paneque, assegura que es fa per salvar vides.
I recordar que de la mateixa manera que les vacunes ajuden a salvar vides, la contenció de la grip a través de l'utilització de la mascareta també és una manera d'ajudar a salvar vides. La Covid ja ens va demostrar que la utilització de les mascaretes és una opció preventiva i, per tant, des del Departament de Salut avui assignarà aquesta resolució per l'obligatorietat del seu ús.
Primer dia de vaga de metges amb un seguiment del 45% segons sindicats i del 6% segons Salut.
El Sindicat de Metges de Catalunya convoca una nova aturada també dimecres per denunciar que el sistema de salut està molt tensionat i per reclamar millores laborals. Xavier Lleonart n'és el portaveu.
La situació que tenim els metges, les metgesses, els facultatius o les facultatives s'ha de canviar i s'ha de canviar ja. El recanvi generacional és un fet i les noves generacions volen tenir unes condicions dignes per poder atendre correctament els pacients.
Mossos i Guàrdia Civil envien a la justícia un primer atestat sobre l'origen de la pesta porcina. El cas està sota secret de sumari.
Paral·lelament, avui ha començat a treballar el comitè de 6 experts internacionals en bioseguretat que han d'investigar si l'origen del brot està en una fuita d'un laboratori. Òscar Ordeig és el conseller d'Agricultura.
Que els millors experts d'Europa siguin els que arbitrin i diguin quin ritme, quines condicions, quan se sabrà, quan hi haurà dades fidedignes, certeses, i per tant no ens mourem d'aquest camí, com diu el president, del camí de la ciència.
A aquesta hora, en marxa a l'Hospitalet del Llobregat, un minut de silenci pel darrer assassinat masclista al municipi.
Els Mossos han rebut a primera hora del matí l'avís per una baralla a l'interior d'un pis on han trobat el cos d'una dona amb signes de violència. A prop del lloc dels fets, han detingut el presumpte homicida. El cas s'investiga com a violència de gènere.
En cultura, la plaça de Catalunya de Barcelona serà l'epicentre de la programació cultural nadalenca de la capital.
Del 20 al 30 de desembre, les arts de carrer prendran el centre de la ciutat per oferir espectacles familiars, circs i música amb una trentena de companyies i bandes. Sergi Ott és el director artístic del festival.
Els espectadors, els visitants, tenen una experiència completa. Des que comencen a arribar a la plaça i comencen a entrar en aquesta escenografia fins que surten.
Hem dissenyat una programació que estigui molt viva, que sigui sorprenent, que et donin ganes de quedar-te doncs, tots aquests 11 dies que dura el festival.
I en esports, Jordi Cervantes, la Champions torna al Camp Nou.
El Barça retorna a l'estadi en Lliga de Campions després de gairebé 3 anys. Els blaugranes reben a la visita de l'Eintracht de Frankfurt a partir de les 9 de la nit en un partit de vital importància. I és que els de Hansi Flick necessiten la victòria per mantenir les seves opcions d'acabar la fase de Lliga en el top 8, que ara tenen a 3 punts. El mateix dia en què els culers han conegut el rival pels setzens de final de la Copa del Rei, el Barça visitarà el Guadalajara la setmana que ve en una eliminatòria partit únic.
Notícies en xarxa. Edició vespre.
Obrim compte dels serveis interessant-nos per la previsió del temps. Lluïsmi Pérez, bona tarda.
Bona tarda. Una altra vegada aquest dimarts està presidit per la suavitat de temperatura. Sí que a hores d'ara baixa en picat, bàsicament perquè la nit és molt llarga i per tant la irradiació és molt evident. Aquesta propera matinada, demà al matí, tornarem a despertar amb moltes temperatures per sota dels 5 graus. Igualment no hi haurà gaire gelades, alguna de despistada cap a la Catalunya central o les valls del Pirineu. També aquesta nit tornaran a formar-se algunes boires, que novament seran més presents en alguns indrets del Pla de Lleida o de la Catalunya central, com la Plana de Vic, però seran boires més locals que aquest matí de dimarts. També a primeres hores del dimecres farà una mica més de vent, sobretot a les comarques del sud de Barcelona, així com a la Costa Brava, amb núvols prims. S'ha de dir que el dimecres en general portarà força menys núvols a les comarques de Lleida, especialment al matí i migdia, i més trencats quan més cap a la costa. De pluja igualment, no n'esperem, i la temperatura encara molt agradable. Estem pendents a la xarxa.
Gràcies, Lluïsmi. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Roger Serra, bona tarda.
Bona tarda, Dali. Sembla que vol millorar el trànsit en aquesta xarxa viària. Hem de parlar, però, d'aquest accident a l'autopista AP7, tram de l'Ametlla de Mar, demarcació de Tarragona. Hi ha un carril tallat en sentit nord, aturades d'un parell de quilòmetres ara en aquest punt de l'AP7, a l'Ametlla de Mar, com et deia, en sentit nord. Pel que fa a l'àrea metropolitana, ha millorat molt el trànsit a l'autopista AP7 a la zona de Sant Cugat. En canvi, encara parlem d'aturades d'un parell de quilòmetres a l'autovia A2, a Sant Vicenç dels Horts, en sentit Martorell i sentit Lleida, a causa d'un accident. També continua la cua d'un parell de quilòmetres a la Pota Nord, B20, per enllaçar amb les rondes. I ara un accident a l'autopista B23 a Molins de Rei provoca aturades de 3 quilòmetres en sentit Martorell, ja des de la zona de Sant Feliu de Llobregat. És tot des del Servei Català de Trànsit.
El 25 de desembre, fum, fum, fum.
Si a la teva família li agrada fer escenes, val més que aneu al teatre. Comèdia, drama, música... Les millors escenes us esperen al teatre. Per Nadal, tria teatre i regala emocions.
Notícies en xarxa, edició vespre.
Salut fa obligatori l'ús de la mascareta als centres sanitaris i sociosanitaris per evitar l'expansió de la grip. Els casos s'han més que doblat l'última setmana i el nivell de transmissió ja és molt alt.
Aquesta tarda s'ha signat el decret d'ús obligatori de mascareta per evitar el col·lapse d'hospitals, centres sanitaris i sociosanitaris, tot plegat després de constatar que hi ha els pitjors registres de contagis en 10 anys.
Mont Carvajal.
La incidència de la grip a Catalunya supera el pic dels darrers 3 anys. Per això, a partir de demà, serà obligatori dur mascareta en centres mèdics, hospitals i residències de gent gran. La consellera i portaveu Sílvia Paneque assegura que es fa per salvar vides.
I recordar que de la mateixa manera que les vacunes ajuden a salvar vides, la contenció de la grip a través de l'utilització de la mascareta també és una manera d'ajudar a salvar vides. La Covid ja ens va demostrar que la utilització de les mascaretes és una opció preventiva i per tant, des del Departament de Salut, avui assignarà aquesta resolució per l'obligatorietat del seu ús.
La incidència de la grip s'ha multiplicat per 2,5 en una setmana i és en un nivell molt alt de transmissió. Ara és de 418 casos per cada 100.000 habitants, més del doble que la setmana passada.
Es preveu que l'afectació màxima entre adults sigui d'aquí a 15 dies, en ple Nadal.
En declaracions en la xarxa, el cap de malalties infeccioses de l'Hospital del Mar, Juan Pablo Orcajada, ha parlat que les causes que fan que el virus que circula aquest hivern sigui més contagiós que altres anys. Es tracta de la variant K de la grip, una soca menys reconeguda pel nostre sistema immunològic i, per tant, més transmissible.
I que és una variant que la vacuna no la cobreix tant com les altres variants. Això no vol dir que no l'estigui cobrint, però la capacitat que té de previndre els contagis és més baixa. Tot i que les persones que estan vacunades tenen menys risc de tenir ingrés hospitalari o de tenir un quadre més greu. És a dir, la vacuna protegeix contra la gravetat de la grip, però li costa més previndre els contagis. Per això s'està escampant a més velocitat que altres anys.
A banda de la grip, el doctor Cajada explica que les urgències experimenten aquests dies un augment de pacients amb pluripatologies, pneumònies o altres infeccions respiratòries, molt típiques de l'hivern i de l'arribada dels primers freds.
I tot plegat arriba en plena vaga de metges. Prop d'un miler de facultatius s'han manifestat a Barcelona contra la gestió del Departament de Salut i per denunciar la sobrecàrrega assistencial que pateixen.
Cat majoritaris, metges de Catalunya xifren un 54% el seguiment a la primària i un 33% als hospitals. La vaga continua demà i ja es repetirà el 14 i 15 de gener.
Maite Polo.
Centenars de bates blanques han recorregut el centre de Barcelona demanant la implicació ciutadana i cridant consignes contra la gestió del Departament de Salut. Han demanat la destitució de la consellera Olga Pané i han reclamat millors condicions laborals i un conveni propi. Un cop arribats a la plaça de Sant Jaume, la colla castellera Sagrada Família de Barcelona ha aixecat un pilar reivindicatiu i el secretari general de Metges de Catalunya ha llegit un manifest adreçat al govern de la Generalitat, Xavier Lleonart.
La situació que tenim els metges o les metgesses, els facultatius o les facultatives, s'ha de canviar i s'ha de canviar ja. El recanvi generacional és un fet i les noves generacions volen tenir unes condicions dignes per poder atendre correctament els pacients.
Els metges han sortit des de la delegació del govern espanyol a Catalunya per protestar contra el nou estatut marc que s'està negociant a Madrid amb el Ministeri de Sanitat. Demà hi tornarà a haver vaga i es repetirà els dies 14 i 15 de gener.
A tot això, el govern diu que escoltarà els metges, però avisa que les seves reivindicacions ja s'han tractat i acordat.
La portaveu del govern, Sílvia Paneque, ha explicat que les reivindicacions dels metges ja s'han acordat als convenis aprovats, però que escoltaran la demanda de pujada de sous.
Les condicions laborals d'aquells que hi treballen ens importen, escoltarem, ja dic, més enllà de que la convocatòria inicial fos un altre l'objecte, si suma aquest, i per tant des del departament s'escoltaran aquestes demandes i es veurà si es pot atendre en algun cas alguna de les demandes que s'estan incorporant en aquesta vaga.
Notícies en xarxa, edició vespre.
Mossos i Guàrdia Civil envien a la justícia un primer atestat sobre l'origen de la pesta porcina. El cas està sota secret de sumari.
Paral·lelament, avui ha començat a treballar el comitè de 6 experts internacionals en bioseguretat que han d'investigar si l'origen del brot està en una fuita d'un laboratori. El comitè està presidit per l'IRTA. També el govern ha decretat l'estat d'emergència per accelerar les ajudes de fins a 20 milions d'euros que ha aprovat avui per al sector porcí davant les restriccions a les exportacions.
I tot plegat quan ha començat el sacrifici dels porcs d'engreix de les 55 granges afectades per les restriccions. Carina Bellbé.
Segons el conseller d'Agricultura i Ramaderia, els 6 experts tenen plena independència per investigar si finalment hi ha hagut una fuita en un laboratori que hauria generat el brot de pesta porcina africana. Un comitè auditor que investigarà si l'IRTA Cresa és el focus principal del brot o algun altre centre d'investigació. Escoltem el conseller Òscar Ordeig.
Que els millors experts d'Europa siguin els que arbitrin i diguin quin ritme, quines condicions, quan se sabrà, quan hi haurà dades fidedignes, certeses, i per tant no ens mourem d'aquest camí, com diu el president, del camí de la ciència.
Mentrestant, els positius continuen en 13 casos de senglars morts i aquest vespre arribaran les proves a les 16 granges que s'han incorporat a les inspeccions per descartar cap positiu. A més, ha començat el sacrifici dels 30.000 porcs d'engreix a les granges afectades. Avui també s'acabarà de rastrejar dels 6 als 10 quilòmetres del focus inicial per buscar porcs senglars morts pel virus i en total s'haurà rastrejat 11.000 hectàrees. Pel que fa a les ajudes al sector porcí, avui el govern, tal com va anunciar, ha aprovat el paquet de 20 milions d'euros per contrarrestar les restriccions en exportacions i ha decretat l'estat d'emergència per accelerar-les. Això mentre un jutjat de Cerdanyola ha rebut un atestat per un suposat delicte contra el medi ambient en relació al brot, encara que no ha obert una causa fins ara.
I pel que fa al vessant polític de la crisi, Junts ha registrat una proposta de resolució per reprovar el govern i el conseller d'Agricultura i Ramaderia per la gestió del brot.
La proposta, però, no es debatrà pas al ple del Parlament de la setmana que ve, sinó en el marc d'una comissió parlamentària. Junts també demana que es creï una comissió d'investigació al Parlament quan ja s'hagi acabat el brot.
Minut de silenci aquesta tarda a l'Hospitalet del Llobregat pel darrer assassinat masclista al municipi.
Els Mossos han rebut a primera hora del matí l'avís per una baralla a l'interior d'un pis on han trobat el cos d'una dona amb signes de violència. A prop del lloc dels fets han detingut el presumpte homicida. El cas s'investiga com a violència de gènere.
Mitjans de l'Hospitalet, Cristina Blanco.
Els Mossos han detingut a un home com a presumpte autor de l'assassinat de la seva parella, una dona de 36 anys. La consellera d'Interior, Núria Parlon, ha condemnat aquest assassinat masclista i ha assegurat que s'han de focalitzar tots els esforços per combatre aquesta xacra.
Condemna rotunda cap a la violència de gènere i especialment aquella més punyent, que és la que es cobra la vida de les dones, no? I aquí tenim molta feina a fer. De fet, les dades negres a dia d'avui, pel que fa a l'activitat delinqüencial, les agressions contra les dones i la violència de gènere és la xifra negra. Per tant, aquí hem de focalitzar molts esforços per combatre aquesta...
L'Ajuntament de l'Hospitalet ha decretat 24 hores de dol oficial i quedaran suspesos els actes institucionals.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
El Consell de Ministres ha aprovat el que ha batejat com a Casa 47, l'empresa pública d'habitatge que llogarà pisos a tot Espanya a preus baixos per donar compliment al dret a una llar digna.
A més, ha validat un reial decret que per primera vegada estableix un sistema de cobertura per als propietaris davant els impagaments del lloguer per part dels inquilins. Aquesta era una de les peticions de Junts al govern espanyol i que Pedro Sánchez va anunciar que impulsaria.
Jordi Casino.
Segons l'executiu de coalició, la gestió de la cobertura quedarà en mans de les comunitats autònomes i la iniciativa té com a objectiu facilitar que els propietaris lloguin a joves i persones vulnerables. Pilar Alegría és la ministra portaveu.
Una cobertura que gestionaran les comunidades autònomes i les ciudades autònomes de Ceuta i de Melilla i que va dirigido a contratos de alquiler de menores de 35 años o persones vulnerables con rentas que no superen el índice estatal de referencia y que hayan depositado la fianza legal obligatoria. Las compensaciones, además, se dirigiran a cubrir el impago de rentas de alquiler, así como otros posibles costes.
Un Consell de Ministres que ha aprovat també en segona volta el projecte de llei per a la condonació de part del deute del Fons de Liquiditat Autonòmica a les comunitats de règim comú per un valor total de 83.000 milions d'euros, dels quals 17.000 corresponen a Catalunya.
I el Tribunal Suprem ha publicat la sentència condemnatòria a l'exfiscal general de l'Estat. El Tribunal considera provat que Álvaro García Ortiz va filtrar el correu amb dades de la parella d'Isabel Díaz Ayuso.
La sentència especifica que el fiscal o un subordinat van filtrar el correu a un non periodista per defensar la fiscalia de les informacions transversades de l'entorn de la presidenta de la Comunitat de Madrid. Això, però, segons s'indica, va vulnerar el deure de confidencialitat i el dret de defensa de l'investigat. En canvi, les dues magistrades progressistes que van emetre un vot particular adverteixen que no hi ha prou proves com per condemnar García Ortiz per revelació de secrets.
I avui també hi ha hagut vaga de taxis a Catalunya per denunciar l'activitat de les VTC i per reclamar celeritat en la tramitació de la nova llei del taxi.
A Barcelona, milers de vehicles han tallat els tres carrils centrals de la Gran Via i de la Via Laietana des de 9:15 del matí fins a 1:00 PM, quan han desconvocat la protesta. Els taxistes han volgut pressionar a l'administració, tot coincidint amb la tramitació parlamentària de la nova llei, i reclamen més implicació de les policies locals.
Hi han participat conductors vinguts de diverses poblacions, entre elles Santa Susana, Lloret de Mar, Terrassa, Sabadell o Mataró. Anna Ruiz.
Són les dues raons de fons que expliquen l'aturada dels taxis d'aquest dimarts. El portaveu d'Elit Taxi, Tito Álvarez, planteja la protesta com una eina de pressió sobre els grups parlamentaris durant la tramitació de la nova normativa.
Despliegue de las policías locales por todo Cataluña para hacer cumplir la ley existente y luego tomar una posición de fuerza respecto a esta ley que ahora está en el periodo de enmiendas y que sabemos que Uber y muchos sectores económicos que está subvencionando por debajo estan cogiendo una posició de força.
Elite Taxi també es planteja l'aturada com una prova de força davant els tres sindicats del sector que s'han desmarcat de la protesta i vol visualitzar el seu lideratge al món del taxi amb el col·lapse del centre de Barcelona i amb l'ocupació de Gran Via i el Passeig de Gràcia.
Doncs encara parlant de mobilitat, el govern engega una campanya viària per prevenir la sinistralitat entre els motoristes. Aquest 2025 han mort 44 conductors de motocicletes a les carreteres catalanes i més de 300 han resultat ferits greus. Esther Minguell.
Sota el lema per evitar accidents anticipat, la Generalitat desplega fins a final d'any aquesta campanya adreçada als motoristes i també a la resta de conductors per sensibilitzar-los de la fragilitat d'aquest col·lectiu. Aquest any han perdut la vida 44 motoristes, un 4% menys que l'any passat aquestes dates, però segueixen representant el segon usuari amb més mortalitat a les carreteres. La campanya està basada en relats de ficció i anticipa les conseqüències de les imprudències en la conducció amb l'objectiu de conscienciar. Ho detalla la consellera d'Interior, Núria Parlon.
Parla de protecció, és a dir, és important que portem bons equips per protegir-nos, no evitaran els accidents, però sí, habitualment, reduiran els danys. Prevenció, és a dir, la prevenció hi juga un paper clau pel que fa a l'actitud del conductor, és a dir, hem de reforçar tota la cultura d'actuar de manera preventiva, i la prudència.
El Baix Llobregat és la comarca que acumula més víctimes i la carretera C31 la que té més sinistres.
Més coses, bon balanç d'ocupació aquest cap de setmana llarg, tant al Pirineu Lleidatà com al Gironí, coincidint amb l'inici de la temporada d'esquí. Les estacions lleidatanes han venut més de 56.000 forfers i s'ha assolit un 80% d'ocupació.
Les comarques gironines, el percentatge d'ocupació s'ha enfilat fins al 95%. A banda de l'esquí, un altre dels destins amb més afluència a tot Catalunya han estat les cases rurals. Anne Movilla és la presidenta de Turisme Rural de Girona i Joaquim Alsina, el director de l'Associació d'Estacions d'Esquí i Muntanya de Catalunya. Tots dos han parlat a la xarxa.
Quasi tothom de cases de turisme rural han fet un mínim de 3 nits, que és poder menys que altres vegades, però ha estat més alta l'ocupació. Sobretot Pirineu interior de Girona, nosaltres hem notat que hi ha hagut una ocupació molt alta.
Les expectatives que tenim aquesta temporada a hores d'ara són molt bones, i això, esperem, serem tots animats, clients i explotadors. Hi ha hagut una venda molt important, ja he comentat la xifra fa un moment de Lleida, no tinc la xifra exacta encara de Girona, però vaja, vull dir, ha estat molt, molt ple tots els dies, sobretot dissabte i diumenge.
Mataró ha activat avui la seva primera zona de baixes emissions. Les restriccions s'apliquen a l'illa de vianants i afecten els vehicles sense distintiu ambiental. Mataró Ràdio, Josep Maria Espà.
Tot i les 52 autoritzacions diàries al llarg del primer any i les excepcions amb les quals es compta, des de l'Associació de Veïns de Mataró Centre demanen un període d'adaptació per als veïns que no solen agafar el cotxe sovint.
El que sí demanem a l'Ajuntament és que hi hagi un període d'adaptació, de tolerància, d'acompanyament, que hi hagi alguna persona, com es va fer en les zones de vianants, que hi havia una agent cívic a l'entrada, i deia, pues, i donar un temps també a aquells veïns que són residents a la zona que comença avui a aplicar-se, aquells veïns que sàpiguen com s'han d'anar a apuntar a la pàgina web de l'Ajuntament, quins documents han de portar, perquè no els hi posin una multa cada vegada que van aparcar a casa seva o surten de casa seva.
Des de Negoci i Empresa Mataró valoren de manera positiva que l'horari no sigui en cap de setmana, però també que hagi coincidit amb la seva campanya d'una hora de pàrquing gratuïta.
Hem tingut 2 anys per als que no teníem uns vehicles adaptats a la normativa ECO poder-nos adaptar. Encara hi ha així, hi ha gent que encara no s'ha pogut adaptar. Pensem que aquesta normativa és de dilluns a divendres de 7 a 8, que no és, per exemple, els caps de setmana, que és quan hi ha més el comerç, no?, i la restauració, doncs és el boom més gran.
En general, aquesta primera fase de la zona de baixes emissions no implica grans afectacions al mataroní, ja que s'ha aplicat a la mateixa zona que l'illa de vianants. Així tot, s'ha de tenir en compte que s'ampliarà cap a les rondes amb l'aplicació de la segona fase, prevista el desembre del 2028.
En cultura, un gran recinte fet amb llistons de fusta acollirà el Festival de Nadal d'enguany a la plaça de Catalunya de Barcelona. Del 20 al 30 de desembre, les arts de carrer prendran l'epicentre de la ciutat per oferir des d'espectacles familiars als matins a tardes de circ o vespres musicals. Una trentena de companyies i bandes de música participen en la segona edició del Festival. David Navarro.
Amb el títol Un nou miratge, més de 2.000 llistons en tons crus, acompanyats d'il·luminació i decoració lluent, el recinte de plaça Catalunya es marca com a objectiu, com ha explicat el director artístic Sergi Ot, crear un espai oníric per als visitants.
Els espectadors, els visitants, tinguin una experiència completa, des que comencen a arribar a la plaça i comencen a entrar en aquesta escenografia fins que surten.
Una vegada dins, d'11 del matí a 9 de la nit, la programació es dividirà en 4 franges. La matinal més familiar, la de la tarda de circ i dansa, la del vespre dedicada a la música i la gran fi de festa de la nit. Tot, segons Sergi Ots, perquè el visitant tingui ganes de repetir.
I sobretot hem dissenyat una programació que estigui molt viva, que sigui sorprenent, que et donin ganes de quedar-te, doncs, tots aquests 11 dies que dura el festival i de tornar i de tornar.
En total, 357 funcions amb 20 companyies com els Atrapassomnis o la Còrcoles Manolo Alcántara i 9 bandes com Meli Perea, Omar Itxell i Judit Nederman. El festival acabarà diàriament amb l'espectacle Nadal, un viatge inesperat de la companyia Cor de Teatre.
Notícies en xarxa. Esports.
Moment de repassar l'actualitat esportiva. Jordi Cervantes, bona tarda.
Bona tarda, Lali. La Lliga de la Champions torna al Camp Nou 3 anys després. Ho farà
a les 9 amb la visita a l'Eintracht de Frankfurt en un duel de vital importància pels blaugranes. I és que els de Hansi Flick són a 3 punts del top 8 de la classificació, amb 9 encara per disputar-se. La novetat en la convocatòria és Ter Stegen, que ha rebut l'alta mèdica després de més de 4 mesos, tot i que no jugarà. El tècnic Hansi Flick ratificava el seu porter titular a la prèvia.
Em queda clar. El Joan és el número 1.
El tècnic alemany també va parlar de com el partit passava per tenir el control.
Per mi controlar el partit és molt important. Per tant, quan perds la pilota has de canviar. Sovint ens ha passat aquesta situació i hem de defensar, hem de córrer més enrere. Per tant, es tracta de quan tenim la confiança i estem ben connectats, és important el posicionament. Realment podem controlar el partit, controlar la pilota, i ho veus. Quan analitzes el partit contra el Betis, contra l'Atlètic de Madrid, era així.
Un Barça que ja té 11, amb Joan García a la porteria, defensa per Koundé, Cubarsí, Gerard Martín i Balde, mig del camp amb Eric García, Pedri i Fermín, i en atac Rafinha, Lewandowski i Lamin Yamal. Un partit que ha portat cua durant tot el dia després de l'episodi que es va viure l'any 2022 al Camp Nou, amb més de 30.000 aficionats del conjunt alemany a les grades. Enguany, els aficionats visitants que havien viatjat han intentat fer-se socis del Barça per a poder optar a comprar entrades pel partit. El club, en previsió d'això, ha denegat l'opció d'alta de nous socis i sòcies durant el dia d'avui. Un Barça que, per cert, ja coneix el seu rival a la Copa del Rei per als setzens de final. Es tracta del Guadalajara, del grup primer de la Primera Federació. I de la Champions masculina a la femenina, perquè el Barça juga aquest dimecres la cinquena i penúltima jornada de la fase de Lliga. Les blaugranes reben el Benfica, el Johan Cruyff, a partir de 6:45 de la tarda. Un triomf de les de Pere Romeu, que presenta 5 baixes pel partit: Aitana, Parayuelo, Kika, Patri i Ona. Podria donar la classificació directa pels quarts de final de la màxima competició europea a falta d'una jornada per disputar-se. El tècnic Pere Romeu parla en relació a aquestes baixes.
I m'imagino un equip que voldrà ser força actiu a la línia defensiva, perquè té jugadores que tenen molta capacitat per saltar endavant i anar a cobertures fora, i m'imagino un partit on haurem de dur la iniciativa, intentar juntar-nos bé per dins, intentar arribar bé en els metres finals i generar ocasions de gol.
Tenim baixes importants, en aquests últims dies hem tingut encara més, però bueno, al final som un equip, ens juntarem més que mai en aquest tram que toca ara per intentar treure els partits. Nosaltres seguim treballant dia a dia.
Escoltàvem també a Clàudia Pina, la jugadora del Barça. I encara en clau blaugrana, la Vinya Mal i Aitana Bonmatí, premiats a la gala de les estrelles del futbol català. El jugador i la jugadora blaugrana s'han imposat en les categories de millor futbolista del 2025. Un Barça que s'han dut més premis, com el de l'excel·lència jove masculí per Pau Cubarsí i el femení per Clara Serra Jordi. A més, Alexia Putella s'endú també el de màxima golejadora. A banda d'aquests premis, el tècnic Robert Martínez ha estat escollit com a millor entrenador català, i els premis del jurat han estat per a Mitchell per la seva implicació amb la llengua catalana i pels 125 anys de l'espanyol.
Moltíssimes gràcies, Jordi. Fins aquí el Notícies en Xarxa, que fan possible Ona Vilà, el control tècnic, Sergi Corral a la redacció, Jordi Cervantes als esports, Montse Huguet a coordinació i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos i tornem demà, com sempre, a la mateixa hora. Que passin bona nit.
Notícies en Xarxa, edició vespre.
La xarxa de comunicació local.
Neixes lluny de tot, alhora et sents tan a prop de tot, que ets per tu l'única que et sents tan sola en aquest món perdut. Carrers quadriculats, tot és igual, és diferent. Els carrers i el soroll, l'embús i els talons que et trepitgen mentre marxes lluny. Els museus són frescos i s'omplen de gent corrent que vol sortir. Els sents, els veus, qui són, intentes obrir-te camí entre aquesta gent que mai no podràs distingir. Ni els carrers, ni el mercat, ni el tren, ni els terrats poden fer d'aquest un lloc banal. Però quan sentis els ocells al matí dels diumenges, no em pots dir que no sents la sempre sentiràs que
Barcelona és tan gran i alhora tu i jo ens vam trobar en un racó secret i amagat, petons que vam descobrir junts aquell dia d'estiu. Quin trajecte més llarg, no te'n facis si ara arribo tard.
Fa molt mal, no saps si has d'abrigar-te perquè potser suaràs. Refresca al matí però al migdia no pots. El sol que va avisant m'ho deus d'escalfar constantment. Els carrers i l'asfalt, les cadires i els bancs, no t'hi asseguis que atacaràs. Però quan sentis els ocells al matí dels diumenges, no em pots dir que no sents l'energia lenta. Et juro que és possible, jo sóc allà sempre, sentiràs que és casa teva. Però quan sentis els ocells al matí dels diumenges, no em pots dir que no sents l'energia lenta. Et juro que és possible, jo sóc allà sempre, sentiràs que és casa teva.
La xarxa.